Cugat Ràdio et descobreix Ciutat Solidària.
Dos quarts clavats de 12 del matí, moment d'entrar a Ciutat Solidària, Sergio.
Molt bon
una
dia.
Secció que avui l'hem deixat en mans de Joan Sindreu.
Sí, avui hem dit, mira, com fa calor, que la faci l'amic Joan.
Home, no és això ben bé, tampoc, eh?
No, pobret. No, simplement va tenir l'oportunitat de parlar amb en Xavier Mas Llorenç, que és director general d'Educació Sense Fronteres, i és que aquesta entitat ha pogut col·laborar amb l'Ajuntament de Sant Cugat en un projecte d'assessorisme juvenil a Guatemala, en què l'Ajuntament del Consistori hi atorga 21.000 euros per ajudar en aquest projecte. I en Joan ha pogut parlar amb en Mas Llorenç, i aquesta és la conversa que han mantingut.
La ONG Educació Sense Fronteres ha iniciat un projecte que té el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat per dur a terme polítiques educatives a Guatemala. I per parlar-ne, doncs, tenim al telèfon el director general d'Educació Sense Fronteres, que és en Xavier Mas Llorenç. Bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Mas Llorenç, ens pot explicar així resumidament de què tracta aquest projecte, de què crec que vostè precisament ve de visitar ara mateix?
Sí, vaig arribar ahir de Guatemala, d'El Salvador i de República Dominicana, on hem estat veient doncs les perspectives de futur, perquè desgraciadament els cofinançaments doncs estan, i les subvencions s'estan reduint molt, i per tant, esclar, no es pot continuar amb tot el treball que estem fent. Però aquest projecte és realment rellevant, és molt maco, i fins i tot voldríem que amb l'Ajuntament de Sant Cugat i amb la Junta de Andalucía, que són juntament amb l'Ajuntament de Màlaga els cofinançadors d'aquest projecte, doncs puguem tirar endavant una segona fase, perquè és realment espectacular. Es tracta de fer formació a joves perquè s'empoderin, perquè tinguin més capacitat de participació de ciutadana i perquè creïn consells municipals de la joventut en els seus pobles. Estem parlant de pobles rurals, i d'una zona rural que està a 2.000 i pico metres d'alçada en el departament d'aquest Saltenango a Guatemala.
Això, per tant, es concentra tot en aquest país, a Guatemala.
Sí, es concentra en una zona, que és Saltenango, que ells en el seu idioma nahuatl en diuen Xelajú, perquè en realitat, bueno, Guatemala és també el nom del país, ve d'un nom nahuatl, o sigui, és precisament una adaptació espanyola de quan van arribar els espanyols, una adaptació castellana d'aquest nom nahuatl. Llavors, en aquesta zona, que és una zona rural, bastant empobrida, propera a la capital d'aquest departament, d'aquest Saltenango, doncs hi ha una sèrie de pobles que viuen fonamentalment de l'agricultura i nois i noies que acaben sortint majoritàriament els que tenen possibilitats d'estudiar a la ciutat i després se'n van doncs a Ciutat de Guatemala, a la capital o a altres llocs, de manera que s'està despoblant com la majoria de zones rurals, quan en realitat amb algunes d'aquestes zones els hi diuen que són doncs l'hort de tot Guatemala, perquè hi ha qualsevol moltíssima quantitat de fruits i hortalisses.
Llavors, Educació Sense Fronteres, per assolir aquests objectius que es planteja, quina activitat hi desenvolupa?
Nosaltres fem diverses coses. Una d'elles és més en l'educació formal, és a dir, en el món de les escoles. El que es fa és donar suport als mestres, als professors, amb tasques de formació. I, per tant, hi ha sessions de formació cada any i suport a l'educació pública, que té molt poques possibilitats de tenir aquesta formació. I la segona gran activitat és el suport amb una xarxa que es diu CatNaval, és a dir, xarxa de participació de joves, hi ha diversos pobles d'aquesta regió perquè es puguin reunir, puguin tenir aquest Consell de la Joventut, puguin interlocutar, és a dir, parlar amb l'Ajuntament, fer les seves demandes, que hi hagi més esport, que hi hagi possibilitats de participació amb tots, de tot tipus, és a dir, per exemple, amb classes d'informàtica per a aquells alumnes que no acaben més que 4 anys d'escolaritat primària i que, en canvi, després s'hauran de col·locar en el poble, doncs, jo què sé, amb una petita agència de viatges o amb una oficina, etc. I després els nanos que han de continuar en el camp, doncs perquè realment no siguin persones camperoles molt aïllades del món, sinó que tinguin doncs interessos polítics, interessos socials i que treballin per la comunitat.
Això com es fa? S'envien voluntaris, s'hi envien professionals, s'hi envien diners? Com funciona?
Bueno, nosaltres hi ha una organització, una xarxa, que es diu Serhús, que està donant suport i administra el projecte, però que no vol ser protagonista. El protagonisme el tenen les associacions que es creen a cada poble. Cada poble es crea una associació juvenil i aquesta és la que realment busca un local, busca activitats i són els que es desenvolupen a partir de promotors que són, doncs, educadors que posa aquesta organització Serhús en els 9 pobles. Cada 3 pobles tenen un promotor i llavors, doncs, és el que anima i promou les activitats que facin els joves. Però a poc a poc ens anem donant de que les associacions van sent més fortes, que es volen legalitzar, que els joves ja creen la seva pròpia junta directiva, que fan activitats no només esportives o lúdiques, sinó que fan activitats també polítiques i socials. Han fet, per exemple, una campanya en les últimes eleccions amb un fulletó perquè la gent sigui conscient a l'hora de votar i els hi diuen, doncs, les normes que han de tenir o els criteris que han de seguir per poder votar conscients. Els hi donen un fulletó molt petit, molt breu, que es llegeix molt fàcil, doncs, per la gent del poble, perquè voti amb consciència, que sàpiga el que estan defensant els partits polítics. És a dir, és anar donant consciència ciutadana i democràtica a partir de la pròpia activitat dels joves.
I perquè ens entenguem, aquí llavors financiem aquestes organitzacions que són locals.
Financem aquestes associacions perquè puguin fer les seves activitats a través d'una associació que posa els promotors i posa l'animació perquè això, fins que no rodi sola, doncs puguin animar-se. Hem de tenir en compte que aquí a Catalunya nosaltres tenim una tradició molt forta d'associacionisme i, per tant, apoyar l'associacionisme seria banal, és a dir, el que ha de fer l'administració pública és donar-li recolzament a partir de suport econòmic, però no es necessita massa seguiment perquè les associacions tinguin vida, perquè aquí a Catalunya tenim un moviment associatiu molt ric, però això no passa a Guatemala, i no passa en zones molt rurals, on hi ha molta gent retornada de la guerra, perquè Guatemala va patir una repressió molt forta de l'exèrcit durant molts anys, fins que no es van firmar els tractats de pau el 92, llavors d'això ara fa 20 anys, i és tota una generació que no ha viscut aquella guerra, però que en canvi, doncs, no està acostumada a estar articulada, no? Perquè qualsevol articulació semblava que era una cosa pràcticament subversiva.
Esclar, i aquí a la pregunta, vostè de fet que precisament hi ha estat, sempre és, les intencions estan bé, però quin resultat està tenint això de moment?
Espectacular. Jo, de veritat, és dels temes en què he tornat més controlat, diguéssim, és a dir, més animat, perquè és espectacular, o sigui, joves de 16 a 17 anys, d'un món rural, que saben articular un discurs, que animen reunions setmanals, que fan formació, que organitzen les seves pròpies formacions, des de campionats de futbol sala fins a una espècie de jornada política per joves, que han unit les diferents esglésies que hi ha, l'església catòlica i les esglésies evangelistes, que aquestes associacions i esglésies i tal porten representants en un consell municipal, que s'han unit i saben treballar junts gent que havia estat enfrontada. O sigui, és espectacular, gent de 16, 17, 18 anys,
Això, però clar, de quanta gent estaríem parlant en total?
Bueno, cada associació d'aquestes, cada consell municipal forma diverses associacions. Als pobles n'hi ha de 2.000 habitants, de 3.000, de 9.000, de 15.000, perquè parlem de pobles, però de vegades són de 15 i 20.000 habitants, algun d'aquests 9. I a més es vol reproduir, és a dir, que ara estem en una vall molt gran, però el que es vol és que això mateix es vagi fent en altres zones del país, perquè és una manera de fer resolució de conflictes de forma no violenta, de fer associacionisme polític, associacionisme social, de que els joves s'acostumin a cada mes de treballar a la terra o estudiar el que sigui, doncs que han de participar en el poble, que val la pena que creïn alguna associació, que facin coses, etc. Estem parlant ara actualment d'uns 10.000 joves, però es pot multiplicar per molt més,
Això després d'un any de fer aquest projecte, i com vostè diu, a 9 pobles diferents.
Sí, a 9 pobles diferents, i ara el que volem és iniciar una segona fase, perquè evidentment aquestes coses no es fan. Bueno, un any, a veure, un any de suport nostre. El projecte em porta més, el projecte de la xarxa aquesta Cat Naval, que és una xarxa que han creat entre les 9 associacions, doncs està funcionant des de fa 2 anys i pico d'una manera legalitzada, i abans ja tenien contactes, o sigui que les associacions són més antigues. La tasca que s'està fent és de 4-5 anys. Però es vol continuar el suport, i nosaltres estem demanant el finançament també una altra vegada a l'Ajuntament de Sant Cugat per aquest projecte, precisament perquè hi hagi un salt qualitatiu, perquè es vagin empoderant els joves fins que arribarà un moment que ells mateixos hauran de buscar els seus recursos per fer les activitats, no?
Perquè quin projecte d'expansió hi ha a curt termini?
De moment, aquesta segona fase seria amb els mateixos nou ajuntaments. Però, de fet, la Guatemala està organitzada en 22 departaments i estem en un departament, o sigui que això pot créixer moltíssim.
Clar, vostè parlava de que en els temps que corren el pressupost per cooperació oficial, en aquest cas ve de l'Ajuntament de Sant Cugat, entre d'altres, està reduint-se. Exactament de quina reducció estaríem parlant? És una quantitat important?
És una quantitat tan important que només la del govern espanyol, li diré, perquè així els oïdors ens entendran. Aquest any s'ha reduït el 71,6% el pressupost de l'AESI, de l'Agència Espanyola de Cooperació. Però ja veníem d'un pressupost que estava retallat amb un 40% en els 2 últims anys. De manera que, en realitat, ja tenim una cooperació que és el 20% del que era fa 3 anys. Això la cooperació espanyola. Però Castilla-La Mancha, per exemple, la ració de Castilla-La Mancha ha tancat la seva fundació en castellano-manxega de cooperació. De manera que han tancat l'oficina, han tancat els projectes. La comunitat valenciana pràcticament està intervinguda i, per tant, suposem que no hi haurà, encara que hi ha hagut convocatòria de subvencions, que no n'hi haurà. La Generalitat de Catalunya està retrasant els pagaments. La Comunitat de Madrid també. És a dir, la cooperació descentralitzada, la de les comunitats autònomes, està realment molt baixa.
I l'Ajuntament?
Els ajuntaments hi ha de tot, hi ha ajuntaments que continuen. Per exemple, la Junta d'Andalusia i els ajuntaments de Sevilla o de Màlaga estan mantenint la seva cooperació íntegra. L'Ajuntament de Barcelona no l'ha mantingut íntegra, però està fent un esforç notable. Per un tema que en el carrer la gent, quan li expliques, esclar, tothom el que ens estigui escoltant dirà, home, amb els problemes que tenim a Catalunya i a Espanya és lògic que desaparegui la cooperació o que sigui molt menor, però que pensin que la influència que té Espanya en el concert internacional ens ve en gran mesura de la influència que hem tingut en cooperació, perquè no hem estat un país gaire, és a dir, que ens conviden al G20 a les reunions aquestes d'aquesta setmana, ens hi conviden més per la influència de la cooperació i el perill que l'economia espanyola pot tenir sobre les altres que no pas pel nostre pes específic com a estat. Per tant, vol dir que és una miopia no cooperar, perquè a més el deure de la solidaritat és fins i tot un deure que jo diria una mica egoista. És a dir, hem de treballar perquè la gent es desenvolupi en els seus propis països i que tinguem una societat més igualitària, i això és un tema que no ens depèn només de si estem en crisi o no ho estem. Jo ara acabo d'arribar d'Amèrica Llatina i puc dir que, a veure, encara que és una mica dur dir-ho així, però riu tant de la crisi. És a dir, sí que és veritat que estem, que el país ha viscut per sobre de les seves possibilitats, que ara serem més pobres i durant molts anys, però, bueno, quan vas en societats realment desiguals, com pot ser la de República Dominicana o la de Guatemala, te n'adones que potser hi ha uns quants que viuen molt bé, però la majoria de la gent està a anys llum d'aquesta crisi nostra.
Doncs, senyor Mas Llorenç, moltes gràcies per atendre'ns i sort amb els seus projectes.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.